Tot costa.
L'empat de Newcastle és bo i reforça la idea que el Barça, amb el Camp Nou a favor, serà als quarts de final de la Champions. Ara bé, caldrà que l'equip recuperi l'energia que ara no té i la banqueta ofereixi les solucions que encara no ha trobat contra pressions altes perquè el trajecte europeu vagi una mica més lluny.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Set d'aquest dimecres 11 de març de 2026, l'endemà de l'empat a última hora, però valuosíssim, del Barça a Newcastle. Sònia Gelmà, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Avui pendents d'Eric Garcia, que ahir no va poder jugar per unes molèsties musculars, i han fet proves, però ara després la Tudela ens ho explica. En principi no té més que una sobrecàrrega. Sense Eric, com deies, el Barça va empatar a Newcastle en un mal partit que deixa, però, encara de l'eliminatòria per resoldre dimecres vinent a casa. En els altres partits d'ahir, l'Atlètic de Madrid rebia el Tottenham i va golejar 5-2, amb un mal dia pel porter del Tottenham. Bé, molt mal dia,
mal
de fet.
Mal dia, et quedes curta.
Sí. I el Bayern va guanyar el camp de l'Atalanta per 1-6. Aquest vespre...
Un bon dia pel Bayern, i també ens quedem curts ara mateix l'equip que... Parlo per mi, fa més por d'aquesta edició de la Champions.
En tot cas, va per l'altra banda del quadre, per tant, per trobar-te els hauries d'arribar a la final i ja hi haurà feina.
Tant de bo que ens el trobem, efectivament.
Exacte. Aquest vespre juguen els últims quatre partits d'anada d'aquests vuitens i, ja ho sabeu, destaca el Madrid-Manchester City a les 9 del vespre al Bernabéu, amb un Madrid que continua tenint baixes molt destacades, com la d'Mbappé, Bellingham, Militao, Alaba, Carreras, Ceballos i Rodrigo, i, per tant, una eliminatòria molt oberta.
De seguida que tinguem l'11, els 11, de fet, avui ens interessen tots dos, el Sergi Andreu ens els farà vinents i us recordarà que a partir de 8:45 comença la Champions a Catalunya Ràdio, a l'antena digital d'aquesta casa, amb la transmissió d'aquest partit, la transmissió íntegra, amb el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada.
I també estaran molt pendents del PSG-Chelsea, que comença a les 9 del vespre, i l'estarà ben pendent la Ruth Vilà en aquesta transmissió. A les 9 també el Bodø/Glimt Sporting de Portugal, i en joc ara mateix el partit entre el Bayer Leverkusen i l'Arsenal, de moment amb empat a 0 al marcador. Falten 4 dies per les eleccions a la presidència del Barça i avui Víctor Font, un dels dos candidats, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Font ha dit que Laporta és el millor i el pitjor president de la història del Barça. D'altra banda, diuen que ha presentat a la seva campanya pels abonats, que diu que tindran un seient fix a cada partit, i ha promès un abonament als 5.000 primers socis que estiguin a la llista d'espera. També ha dit que hi haurà grada d'animació i que estarà formada per 5.000 seguidors.
Avui, en clau electoral, ens visitarà Carles Planchart, un dels membres d'aquest trident tècnic que proposa la candidatura de Víctor Font, precisament per preguntar-li quin funcionament tindria aquest trident i altres qüestions que afecten a la parcel·la esportiva de la candidatura fontista.
Encara en futbol, el ministre d'Esports de l'Iran ha dit avui que no participarà en el Mundial d'Estats Units. Diu que no es donen les condicions després que els hagin matat el seu líder. I més futbol, el Badalona Women i el Barça femení s'enfronten demà a la segona semifinal de la Copa a l'estadi municipal de Badalona, i avui Pere Romeu ha dit que unes semifinals de Copa no s'haurien de jugar en gespa artificial. Recordem que els partits de la Lliga F, el Badalona els ha de jugar obligatòriament en gespa natural i ho fan a Palamós. A la Copa la federació sí que permet la gespa artificial i per això el partit de demà serà aquí.
Amb això s'haurien de posar d'acord tots plegats, perquè té poc sentit que un equip de vuitens de Champions masculina pugui jugar en gespa artificial i a les copes o a les competicions estatals no es pugui.
Sí, a la Copa del Rei passa el mateix. Sí, sí, és veritat. El que passa que, clar, a la Copa del Rei i a la Copa de la Reina intueixes que hi haurà equips més modestos i que, per tant...
Però a la Copa del Rei sí que es pot jugar amb...
gespa artificial, igual que... Del mateix que a la Copa de la Reina, sí, sí.
Ah, d'acord.
Sí, sí, estàvem dient el mateix, que copes de, la Copa del Rei de la Reina, la federació interpreta que pot aquí arribar un equip modest i que, per tant, ha de poder jugar al seu camp. Per cert, que després en parlarem, però demà continuarà sent baixa Mapi León. Ja fa 5 setmanes que arrossega problemes al turmell i en l'últim episodi del Fem Futbol, que ja el podeu recuperar, la Ruta ens explica que està intentant tot per evitar el quiròfan, però que ara mateix és una possibilitat. De moment està fent aquests dies part de l'entrenament amb el grup, a veure com evoluciona aquest turmell, però el quiròfan sobrevola la possibilitat de perdre Mapi León pel que resta de temporada. En bàsquet, el Manresa juga aquesta tarda a l'accés als quarts de final de l'Eurocup. De fet, des de les 6 està visitant la pista del Turk Telecom.
I hem arribat al descans. Ernest Macià, bona tarda.
Jordi.
I no van bé les coses.
No, però podrien anar pitjor, francament. El Manresa ha arribat a perdre de 18 i marxa al descans perdent d'11. Per tant, en bàsquet, 11 punts són remuntables, però és veritat que encaixant quasi 60 punts al descans, home, hauries de defensar una miqueta més, perquè, atenció, 59-48 al descans.
És partit dels vuitens de final de l'Eurocup, partit únic, per tant, qui guanyi aquí se'n va directe als quarts de final. En teoria, els turcs són els favorits.
Sí, són els favorits. En teoria són la millor defensa de l'Eurocup, però també han encaixat 48 punts. Per tant, en teoria, però després a la pràctica s'ha de veure. Sí, d'entrada és un partit molt difícil i aquest March Madness de l'Eurocup, doncs que evidentment si perds un partit quedes fora, és atractiu i alhora doncs és una llàstima. Ara mateix el Manresa estaria fora, però bé, queda tota la segona part encara.
I la penya ja es va classificar pels quarts de final de la Champions, en el seu cas. Ara faltarà saber si com a primers o segons de grup en funció de l'última jornada. Tornada la setmana vinent. Pendents de la segona part del Manresa. Fins ara, Ernest.
Fins ara, fins ara.
Ens quedem amb bàsquet, perquè a l'NBA aquesta matinada s'ha enregistrat un d'aquells d'aquelles xifres que impacten. L'aler pivot nord-americà de Miami, Bam Adebayo, ha anotat 83 punts davant Washington. Adebayo ha superat en 2 punts la xifra anotada per Kobe Bryant el 2006, però no supera els mítics 100 punts anotats per Will Chamberlain el 1962.
Cap ànim de treure-li mèrit a un tio que fa 83 punts, però clar, ha tingut 43 tirs lliures i l'últim quart és per veure'l. Els jugadors de Miami cedint-li tots els atacs a Adebayo i els de Washington mirant com estan mirant tots els partits perquè estan fent tanking. Vaja, m'ha tocat una mica la pera perquè veure aquest senyor superar Kobe Bryant, doncs, en fi, és com... És com fer lleig a l'estadística, però felicitats
aquests
al
Bo. Aquests shows als Estats Units agraden molt, aquests...
Sí, a més, es dona la curiositat que la parella de Adebayo té el rècord d'anotació a la NBA femenina. Ara hauria de dir el nom, però no em ve al cap, però és una circumstància curiosa.
És a Wilson o així?
Una cosa així, sí, pot ser. Pot ser.
La millor jugadora de la NBA dels últims 5 anys, crec.
Sí, ella és molt més crack que ell en relació
al... Ella és la supercrack de la NBA femenina.
Que ell ha estat olímpic i tal, vull dir que no és un pelacanyes, dit amb tot el carinyo per Adebayo, però vaja, entre ell i Kobe Bryant hi ha un...
Aja Wilson.
Sí,
tenia raó
l'Oriol. Vaja, a casa deuen tenir cistelles a cada habitació.
Sí. Però em sembla que fa poc estan junts.
Bé, quan la van nomenar ella MVP de l'última lliga, li va donar, van a donar-li ell per 6 mesos els fa.
Aquesta és la part de cuore que sempre reservem al tot.
Ara vindrà la música.
El Barça d'handbol tanca 3 quarts en la fase de la Lliga de Campions, rebent el Pellister Macedoni amb un empat. Els de Carlos Ortega passaran com a primers de grup B. El Barça, recordem, ja està classificat matemàticament pels quarts de final, s'estalviarà la ronda de vuitens.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Com us deixa el partit d'ahir a Newcastle? Bon resultat o preocupats? Són les dues opcions que us oferim. Evidentment, entre aquestes dues opcions hi ha un ampli espectre que ens podeu explicar a través de les vostres reflexions.
No hi ha satisfacció, eh?
No ens ha agradat la pregunta.
No.
És que avui, recorda que és que en són dos, els torrecollons del dia d'avui.
No ens agraden les respostes.
No t'agrada
les opcions? Són
bon resultat,
francament. És que pot...
Són ridícules. Les opcions són ridícules.
Compatible, sí.
Són les dues. Pues,
és un bon
resultat, però preocupat.
Però què us pesa més avui?
En general, si consideres que és un bon resultat...
És per no posar got mig ple, mig buit, no sé, o així. Jo l'he entès bé, aquest cop. Veus, la Mireia no és torracollons.
Clar.
Avui justament, que farem el Torre Collons de la setmana, extremes, ja el tindríem.
Les opcions extremes que potser us haurien agradat més és ja som a quarts o jugant així no hi ha res a fer per guanyar la Champions. T'haurien agradat més, però no hi cabien.
Són més clares.
No hi caben, no hi caben.
Ja les hem pensat, però no hi cabien.
No hi cabien.
Molt bé, de moment tenim aquestes i us demanem que jugueu amb aquestes.
Sí, jugueu amb aquestes, però com que sabeu que els comentaris són oberts, doncs podeu proposar-nos les altres, algunes de les altres.
I si teniu alguna idea per la pregunta de demà, també us l'agraïm.
També us l'agraïm. I també en el Rico i l'Oriol, que poden proposar les preguntes que vulguin, més enllà de carregar-se-les.
Va, des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Ja, avui ja s'han presentat els tres, això és un rècord, però ho farem correctament. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tots bé? A part de que no us agradi la pregunta, tu sí, Mireia? Sí, bo. Venim animats avui. Vinga, doncs de seguida ens aboquem al Newcastle-Barça, l'anàlisi de l'empat a un d'ahir a St. James's Park, però abans toca recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre, que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
No, gràcies a vosaltres.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, fa uns anys aquí en aquest mateix estudi, quan encara no havia explotat la seva carrera, ara triomfa al Chelsea i a la selecció espanyola, tot i que avui, per lesió, no podrà jugar al partit contra el PSG. De fet, és incert quan podrà reaparèixer el lateral esquerre català. I dit això, ara sí, cap a l'anàlisi del Newcastle-Barça.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sí, centrada de Murphy, pilota de rematada i el gol. Ha marcat el Newcastle, ha marcat Harvey Barnes. El Newcastle s'avança al marcador. Rafinha prepara el xut, finalment no, la toca per Dani Olmo, molt interior de l'àrea, cau a terra, això és penal, 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 penal favorable al Barça, penal favorable al Barça per caiguda Dani Olmo, oportunitat per tornar a empatar el partit, la mínima mal, que picarà el penal, es picarà el penal i el partit pràcticament ja s'haurà acabat, la mínima mal, mans a la cintura, es bufega, respira, cama esquerra, xuta la min, gol, 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 Newcastle 1, Barça 1.
I així, al minut 96, amb un gol de Lamine Yamal, l'únic supervivent de la davantera del Barça, i després d'una genialitat de Dani Olmo, probablement l'única acció de talent de l'atac blaugrana en tota la nit d'ahir, és com el Barça va rescatar un empat valuosíssim, encara més si tenim en compte com va anar el partit i que el Barça venia de regalar el primer gol a un Newcastle que el va fer patir de mala manera durant bona part del partit, tot obert, però jo crec que amb el factor camp i la superioritat evident del Barça, si és capaç de pujar el nivell d'ahir a Newcastle, no hauria de tenir problemes per ser als quarts de final. Dit això, Oriol, Mireia, Miguel, facin joc. Què us va semblar el partit d'ahir? Quines sensacions us deixa?
Doncs, a veure, sensacions bones a nivell de resultat. Ara, jo crec que el Barça va estar atropellat a nivell de ritme i intensitat, sobretot els 10 primers minuts gairebé no va tenir la pilota. Va aconseguir calmar-ho, no?, a través de la calma, a través de tenir possessions llargues, però alhora estaven molt imprecisos, jugadors de dalt que passades senzilles les fallaven clarament, moltes dificultats en sortir de pilota, hi havia igualtat al mig del camp, perseguien en tot moment i es buscava un joc directe, que no hi havia Lewandowski que se la pogués quedar agradar. És a dir, jo vaig trobar a faltar molta continuïtat per part del Barça, tenir recursos en aquesta pressió alta del Newcastle. Crec que l'equip va patir molt, sobretot amb extrems del Newcastle, molt ràpids, amb molta mobilitat, però aquests partits també s'ha de resistir, en aquests partits també has de trobar la manera, i amb les armes que tenia el Barça ahir, que és jugadors fosos, pocs recursos, poques idees, treure aquest resultat em sembla que és superpositiu. Recalcar també el partit de Cubarsí i Gerard Martín, brutal, corregien, com estaven ben posicionats, com anaven al tall. I crec que aquests partits també valen, i ara mateix, després del que vam veure ahir, tenir un 1-1 amb aquest resultat i poder passar aquí l'eliminatòria, jo no ho veig gens descabellat.
Mireia, hi ha un patró que es repeteix, que és que el Barça, equip que li pressiona bé sobre la sortida, amb uns contra uns per tot el camp, equip que li genera problemes, en alguns dies irresolubles. Ahir el Barça no se'n va sortir, a Sevilla no se'n va sortir, i així en altres partits. I veus un dèficit aquí del Barça? Bé, jo veig que d'un partit a un altre el Barça millora en altres coses. Per exemple, de l'inici de temporada aquí ha millorat la seguretat defensiva, això és evident. Però, en canvi, en això no hi ha manera. I ja no és que falta De Jong, és que falta Pedri, perquè aquests partits els hem vist amb De Jong i amb Pedri també.
Sí, jo no hi veig tampoc una millora, i m'estranya, perquè és una cosa que el Barça es treballa moltíssim, no? Sortim la pilota controlada. Tinc la sensació que com que s'acosta molt Pedri, de seguida li donen a Pedri, i potser no hauria de ser el receptor, sinó que hauríem d'aparèixer futbolistes.
Com tu deies abans, tampoc no en guanyem ni un.
Exacte, des de la profunditat, des del no ser tan reconeixibles, crec que hi hauria d'haver-hi molta més mobilitat, i crec que és un factor que el Barça pateix, perquè al final no treus la pilota, perd ràpid, t'ataquen, és a dir, crec que és un peix que es mossega la cua, i que no és fruit només d'aquests partits que has comentat, sinó que també des de l'inici de la temporada hi ha moltes mancances en aquest aspecte, i no acabo d'entendre per què no es millora, perquè tens un Fermín com a mitja punta que llegeix bé les diferents alçades, però no hi ha resultat.
Miguel, Oriol, la Mireia pondera el resultat i deixar-ho encarat de cara a la segona volta, tot i aquests dèficits, vosaltres també?
Sí, estic totalment d'acord amb el que ha explicat ella. Ahir el Barça presentava un partit amb moltes dificultats per les baixes, que són importants, perquè és evident que hi ha molts jugadors que no estan en el seu millor moment. Tu parlaves, no?, que Lamine és l'únic supervivent de davant.
Ara en parlarem.
I al final, durant molta part de la temporada, hem parlat de les carències defensives del Barça, de les oportunitats que concedeix, que això és veritat, però això també passa perquè davant es fa poc mal. Quan un equip fa molt mal a davant, com podia passar l'any passat, els equips reculen més, se senten menys valents, estan més pendents dels temes seus defensius, i en canvi, quan veuen que no se li genera parell, doncs són més valents. Jo, sense anar més lluny, l'Atlètic, que és el que està fent una temporada lamentable, l'altre dia es va créixer i va veure la victòria molt possible. Que seria impensable que aquest Atlètic pogués arribar a competir.
Clar, però l'altre dia vam convenir entre tots que, clar, que venies del desgast de l'Atlètic de Madrid i que podia ser, però és que ahir no es veu més energia que Sant Mamés.
Sí, però comparant amb el partit de l'Atlètic, el Newcastle és molt més equip que l'Atlètic. És un equip amb molta més energia, jugadors molt més físics, jugadors que volen, i per tant la dificultat del partit d'ahir era molt més gran. Jo crec que el partit d'ahir el que s'havia de fer és salvar els mobles, es van salvar, haguessis pogut perdre per 1-0, jo crec que també es podria aixecar perfectament, però bueno, al final has tret un molt bon resultat, que és l'empat.
Miguel.
Jo crec que és bon resultat, però estic preocupat. Preocupat perquè jo vaig veure un Barça saturat, i al dir saturat em refereixo que només el vaig veure limitat físicament per dos partits d'exigència física màxima, que van ser l'Atlético i l'Atlètic, que no és el joc que li convé al Barça, i saturat mentalment. No sé si és el calendari, la intensitat dels partits que havia jugat, però quan et falla el cap, el següent que et falta és la precisió. I ahir el Barça el vaig veure molt i molt imprecís amb la pilota, fallant passades claríssimes i sense el control del partit. Diria que es va jugar bàsicament el que va voler el Newcastle, perquè quan tenia la pilota el Barça era per defendre's amb pilota més que per anar a fer mal a la porteria dels anglesos. I coincideixo també en que quan van passant els minuts del partit i arribes a la conclusió que Cubarsí i Gerard Martín han estat els millors del partit, no pots pensar que el Barça ha fet un gran partit. De fet, va xutar una vegada porteria Fermín, n'hi va tirar una fora Lewandowski, i la tercera vegada, la segona que van a porta, va ser gol, per tant, el de penal. Per tant, arribes a la conclusió que amb els mèrits del Barça és pràcticament impossible fer un millor resultat que el que va aconseguir.
És veritat que ells tampoc et van fer ocasions gaire clares,
sí,
de gol,
no,
eh?
Però tenies la sensació permanent...
El control del partit.
Que jugava el que ells volien.
Sí, el Newcastle podia arribar. Ara, com deia Sant Agustí, és dolent patir, però és bo haver patit. Vull dir que espero i desitjo que aquest partit, el de l'Atlético de Madrid allà, el de l'Atlètic de Bilbao l'altre dia, els ensenyi a tots, a staff i tècnics, que contra aquests equips és quan més el Barça ha de ser el Barça, guanyar la pilota. Perquè tots els rivals, si no tenen la pilota, fan mal. Però, clar, si no la tenen, si tu, a més, no arrisques per no perdre-la, perquè a dalt falta confiança, bueno, falta confiança i falta nivell ara mateix, que no sé si és una qüestió d'estat físic, no sé si és que Lewandowski ja no pot donar més, que ha donat molt, però ara potser ja no pot donar més, i el Ferran està estancat. Rafinha ha baixat, suposo, conseqüència de les lesions, i només Lamine s'aguanta, que si vas mirant els partits te n'adones que cada gol que fa aquest noi són punts. I voldria acabar dient una cosa: un altre equip físic és el Sevilla. Hauran de vigilar
del partit d'anada.
No, i del que té jugadors que són més o menys limitats tècnicament, però són forçuts, són atletes.
Deixa'm dir que el Newcastle no et va crear perill, perquè els tres de dalt són del nivell que són.
Sí, sí.
Que van arribar molt fàcil i moltes vegades. Sí. I al final van fallar l'última passada, i l'Anga va fallar un parell de centrades fàcils. Harvey Barnes tampoc no és res d'altre món.
El bo es va haver de quedar a la banqueta. Vaja, el que ha fet més gols.
El mateix partit d'ahir, tu els tres de dalt, si poses els tres del City, o els tres de l'Arsenal, o els tres del Chelsea, o els tres del Liverpool...
I a patir. Sí, sí.
No, a patir, no, a perdre.
A
patir ja es va patir, prou ahir.
Jo el que em preocupa del partit d'ahir, que no té res a veure amb el partit d'ahir, és saber si fins a final de temporada podrem tenir un Pedri de 90 minuts. Aquesta és la meva gran preocupació, perquè si hem de tenir sempre Pedri de 70, això sí que no donarà.
Ho hem d'esperar que sí, no?
Sí, el que passa ara, que dimícres que ve el partit...
El que potser no pots tenir és Pedri cada 3 dies, és a dir, que es jugui tots els partits, com l'any passat. Potser algun dia l'has de deixar al garatge.
Però, a Sant Mamés va jugar 45 minuts, perquè se'l va reservar.
Però ara acaba de sortir de la lesió.
Però ahir el vas tenir que canviar.
Jo entenc que quan Pedri agafi velocitat de creuer...
Però el problema és que la setmana que ve tens Newcastle, clar, i després tens selecció, que són 15 dies, que si es quedés aquí podria millorar el to físic, i s'anirà amb la selecció espanyola, sí. I després ja són els quarts de final, automàticament.
Això és ja del programa de divendres, però què farà Flick amb el Sevilla? El farà descansar?
El mateix que Sant Mamés.
45 minuts.
Reservar jugadors, els que estiguin tocats no poden jugar contra el Sevilla.
Jo crec que sí. Bé, ara en parlarem de jugadors tocats, però abans, Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem coincidit tots que es preocupen el que passa al davant, i el Salmo ha fet quatre números circumscrivint aquest baix rendiment de tots els davanters que no són Lamin, que en les últimes 10 partits.
Últims 10 partits, i realment són quatre números, perquè diguem-ne que el de volum o de quantitat n'hi ha més aviat poca: Robert Lewandowski, Rafinha i Ferran. A veure, comencem amb Lewandowski. Aquests últims 10 partits són quatre titularitats, que són els únics quatre partits on ha jugat com a mínim 60 minuts, dos gols. Rafinha, 9 titularitats, 3 gols, però dos d'ells són de penal. I Ferran, un sol gol en aquestes 6 titularitats. Però és que si ens anem a la Champions, entre els 3 sumen aquesta temporada 5 gols.
Oigo.
I 5 gols són els mateixos que ha fet Vitinha, són els mateixos que ha fet Durant, futbolista del Karabakh, Balogun...
Aquí has anat a fer mal, eh? Durant, el futbolista del Karabakh, és anar a fer mal.
No, per especificar. No, o sigui, et faig la llista de futbolistes que han fet 5 gols. Vitinha, Durant, Balogun, del Mónaco, i m'he guardat Sorloth, Fermín...
Sí, Fermín ha fet els mateixos gols a la Champions.
Lewandowski, Rafinha i Ferran junts.
Caram.
I Rashford.
Ah, bé, per aquí ho compensem. Ah. Per, ho hem compensat fins ara. Ara jo ja no sé si no s'alcança, perquè, clar, la davantera de la davantera de l'any passat, ara, a 11 de març, només queda Lamin. Els altres se'ls espera. Jo vull creure que Rafinha...
I, no és que, i el Barça necessita que arribin. És que si no arriben...
Evidentment, Lamin sol...
A la Lliga potser pot sobreviure, però a la Champions serà molt difícil.
Va, a veure què hi diu el Marc Roses.
La Champions Way amb Marc Roses.
Marc Roses, com le va, güey?
Molt bé, Costa.
Sí, vosaltres, molt bé.
Molt de pessimisme o què?
No, però, home...
Veurem si el mateix que el teu. Vas quedar preocupat,
tu, ahir? Pessimisme o realisme.
Exacte.
Preocupat fins a quin, fins a cert punt. La realitat és que ofensivament el Barça, més que ofensivament, des del control de partit, des de la pilota i des de la possessió, va ser molt pobre, però a mi em va agradar el nivell defensiu. O sigui, sobretot jo destacaria els dos centrals, no? Gerard Martín, Joan Garcia, sobretot, però Gerard Martín i el nivell de Pau Cubarsí, que els últims 3-4 partits ha sigut excepcional i crec que no ho havíem vist durant la temporada, amb un Barça que sí, probablement et generava molt més a l'ofensiva, però que sí, patia bastant més defensivament.
Ahir va ser una mica, vaja, una mica no, un molt al revés, un equip bastant segur defensivament, tot i que evidentment va haver, li va tocar córrer. En canvi, ja no només els del davant, que ara hem fet números i és evident que estan encallats, sinó en capacitat de govern de partit. És a dir, va fer, ara ho deia la Sònia, la sensació que es va jugar no una estona, sinó molta estona, per no dir que tota l'estona, el partit que volia i necessitava el Newcastle.
Sí, sí, tal qual. La realitat és que hi ha molts punts a analitzar, perquè ara es parla, per exemple, del gran partit que fa Hall frenant Lamin, però la realitat era que trobàvem a Lamin en condicions de jugar l'1 contra 1, o hi era un 1 contra 3, perquè Ronald Araujo ni passava, no?, com a lateral, que normalment quan ho fa l'Eric en aquella zona o ho fa el Jules Koundé, li suma sempre una opció de... d'almenys de despistar, no?, el rival. Joao Cancelo crec que apareix a l'acció del penal, on des del lateral esquerre es treu un parell de jugadors i després juga amb Rafinha i acaba Olmo provocant el penal, però realment et va sumar molt poc a l'ofensiva. I a mi hi ha algo que em preocupa molt, que ja és de temps, però si Pedri no està al 100% i Pedri, i utilitzaré una mica el que tu deies, la paraula governar, no et governa el partit, com ho va fer a Newcastle a la primera jornada de la fase de Lliga, crec que després del 2-1 ell mata el partit, no?, amb una tenència de pilota molt, molt constant, amb possessions molt llargues, fins i tot em sembla que Paul Scholes, no?, i molts van parlar del gran partit de Pedri aquell dia. Si ell no ho fa, qui ho fa? I aquest és el gran problema, sí, per mi, del Barça, no? Hi ha jugadors que els pots d'alguna manera suplir, que hi ha baixes, s'està clar que són molt més importants, però si no hi ha Pedri, necessitem una mica més de Dani Olmo, que probablement Fermín, encara que no són les seves condicions, s'involucri una mica més, i sobretot, i sé que és molt polèmic, però és que em sembla que trobem més a faltar Frenkie de Jong quan no hi és, o el valorem més que quan hi és.
De Jong, jo diria que no em falla la memòria, justament a Newcastle va fer un gran partit a l'inici de la temporada.
I als 20 minuts finals també.
Però se'l critica molt, sí. I crec que és una crítica constant, perquè probablement seguim pensant aquell de Jong que vam comprar per 80 no sé quants milions, que ens va meravellar amb l'Ajax, i que probablement no ha fet aquest pas tan important de ser un tio que també et sumen quant a gols, però quan no hi és el trobes molt més a faltar. Jo crec que, a veure, Marc Bernal, Marc Casado són molt bons jugadors, però no tenen aquest perfil tant de personalitat d'aguantar la pilota, com ahir en 3 o 4 ocasions et fa Pedri durant la primera part i sembla que t'està matant el partit, no? Però clar, és que Pedri, i més en el moment físic que està visquent i sortint d'una lesió, no t'ho pot fer absolutament tot i no t'ho pot aguantar tot. Has d'arribar en alguns moments on has de triar, i crec que ahir segurament estava pactada la seva sortida al minut 70, em sembla que surt,
sí,
i en sobte tot, però clar, la sensació és de, o surt ara o s'acabarà trencant d'aquí dues setmanes, no?
Clar, sobretot si t'apreten en un contra un gairebé des de la sortida, jo crec que aquests dies, perquè per exemple Pedri sí que es va ficar el partit a la butxaca fa una setmana contra l'Atlètic de Madrid,
i Bernal va fer un partidàs, i en canvi ahir poc,
li va passar el partit per sobre,
clar,
sí,
no el van veure.
Però clar, Bernal té 18 anys i ja hem d'assumir que un dia ho farà bé i potser hi haurà dies que...
Bé, i que són partits absolutament diferents, és a dir,
l'Atlètic va jugar a defensa, i el Newcastle va sortir taca.
Això dic que el context de partit influeix en què trobem a faltar De Jong, que altres dies no l'hem trobat a faltar, en que Bernal ens sembli que no està al nivell de la setmana passada. L'únic que és un valor segur és Pedri, el que passa que, clar, el tens la capacitat que el tens ara mateix.
Ara, de cara a partits de Champions i sobretot de visitant, on el Barça ha sigut superat moltes vegades, no?, els últims anys, i segurament recordem golejades i partits on fins i tot el Chelsea aquesta temporada on ni les mans vas posar i no vas reaccionar de cap manera, i després de l'expulsió d'Araujo no canvia per res la intenció de l'equip. Ahir vaig sentir o notar certa maduresa, no?, fins i tot després amb les declaracions del Pau Cubarsí acabant el partit. Sé que no és un partit brillant ni molt menys, però recordant una mica, i clar, somiar i podem somiar tots si voleu, però l'anada dels vuitens de final a Lió del 2008, el Barça acaba empatant 1-1 també. I després ve la brillantesa de la tornada.
I també té un primer quart d'hora que podia haver quedat fora de la Champions.
Aquell dia el van rebregar molt pitjor que ahir.
Clar, però aquesta maduresa també de saber patir en molts moments. Ahir el Newcastle et supera de manera molt clara, sobretot a Melanga, a la primera part, per la banda dreta, que quan surt crec que tots vam respirar una mica, tot i que al final Murphy t'acaba fent la centrada del gol i Barnes t'acaba fent un molt bon gol. Però oportunitats clares, més enllà de la de Barnes al pal, que després Joe Ellington està fora de joc, la de la primera part, que és una aturada espectacular de Joan Garcia, que semblava adelantar Elanga també. Jo no recordo tantes oportunitats clares. El Barça també va defensar molt bé la pilota parada, que normalment es pateix, no? Crec que el tenir Joan Garcia en aquestes accions també et suma molt.
És cert que tu ara te n'has anat a la temporada 8-9, que òbviament és una temporada gran record per tothom. A mi em sembla que aquell partit de Lió va ser un accident dintre de la temporada,
sí,
és a dir, la trajectòria de l'equip.
Sí, però anada li costaven sempre a Guardiola.
I recordo que Guardiola explicava que aquests mesos, precisament, havia hagut una aturada a la competició i els costava a l'equip com arrencar. I, per tant, això ens podem quedar com a possible rescat positiu.
Però jo no faria comparacions amb aquell equip, perquè aquell equip era tan superior als altres en aquell moment.
La temporada no va anar com ha anat aquesta ara mateix.
No, però jo parlo més des de la maduresa.
La temporada passada, aquella 8-9 és més comparable a la temporada passada que aquesta. Però més enllà d'això, Marc, com que vols rescatar en positiu, et volia preguntar si d'aquí, amb el que li hem vist l'equip fins al mes de març, tens esperances que puguin recuperar aquella finesa, aquí, per exemple, els davanters, aquella finor que no els hi hem vist aquesta temporada.
Bueno, és que d'això depenem. Ara t'escoltava, hi ha un element dependència clara, i sembla, i ahir fins i tot les crítiques, i ho centralitzo una mica més des d'aquest costat de món, no?, que sembla que la gent li té ganes, tot i que tingui 18 anys a la minya mal, i ahir parlaven de que no havia fet absolutament res fins al gol de penal, amb la personalitat que també demostra, no?, d'agafar un penal al minut que l'agafa i empatar el partit i arreglar una mica l'eliminatòria. Però és que si traiem els altres, els minuts de Rashford són desastrosos per mi, perquè té una oportunitat de contraatacar en transició amb espai i acaba decidint malament.
I no
els minuts
el
de Ferran
dia,
també.
És que el Barça va tenir com moltes oportunitats que veies que si estàs una mica fi, era el típic partit que l'any passat resolies amb contundència.
Però tornem al mateix. Jo sembla que el que et dona aquesta finesa acaba sent Pedri, sempre, no? La claretat, sobretot en l'acció del gol de Bilbao. No? Quan ella amb una conducció, després dels moviments de Fermín, de Rafinha, dels que estiguin per davant, acaba trobant totalment sol a Lamine per definir, que és el que té més clar la definició en aquests moments i el que està més fi. Però jo, és que si volem aspirar, clar, ja no tant a la Lliga, sinó a la Champions, tot i que al final crec que el camí és una mica més favorable, però si volem aspirar a alguna cosa, està clar que necessites molt més que només Lamine i Pedri.
Està clar. El Marc, que valora el rigor defensiu que va tenir el Barça ahir, i per això em va treure aquest bon resultat, tenint en compte que no va ser el dia amb més lucidesa ofensiva ni de bon tros. Marc, alguna cosa més?
S'ha entretingut amb el panorama electoral, el Marc.
Alguna cosa? Vols que entri al panorama electoral o millor em despediu?
Bé, no, tu mateix. Assumeixo que no podràs venir a votar, perquè no es pot votar per correu.
No. I em sembla molt trist en general, sense entrar a analitzar declaracions d'uns i altres i coses que fan mal, realment, no?, pels que som culers i crec que entre uns i altres segurament uns tenen una part de veritat i l'altre, els altres també, però que sempre apareguin els ismes, no? A mi és algo que entenc que és un club molt democràtic, però crec que les propostes haurien d'anar més cap a la unió de tots units fent força, no? Com diu el nostre himne, i no a la separació, que sembla que és l'únic que busquem una mica entre tots.
Clar, el que passa també, en un cara a cara, tots dos volen ser presidents, lògicament és difícil que no aflori, que no aflorin les travetes, per no dir una paraula més... més
sí, però els canvis podrien ser positius, de sumar, no? No, no de dir
també,
tot el
també
que...
També hi ha hagut propostes, Marc? Jo no, sí, no em quedaria només amb els estirabots negatius.
Bueno, però és el que més es ven.
Això
no?
Sí,
probablement
això sí.
aquestes últimes setmanes sembla que no necessitem els de Madrid per fer-nos mal, sinó que nosaltres mateixos ens fem mal entre nosaltres.
Escolta, tu que coneixes bé Xavi, et va sorprendre aquesta entrada contundent en campanya?
Molt. Molt, molt, molt.
Bé, crec
moltíssim.
Que el Marc estava parlant exactament d'això, no? Marc, estaves parlant d'aquesta entrevista.
Sí, 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 em sorprèn perquè, a més, bé, a veure, ningú taparà el que és Xavi, ni molt menys, però em sembla, a veure, crec que poques llegendes del club s'han posicionat en moments tan importants per la història del club amb declaracions com aquesta. M'ha sobtat molt, no entraré a opinar, no?, el que penso, però sí, m'ha sorprès.
Molt bé, doncs avui el Marc ens fa dues feines pel preu d'una: anàlisi del Newcastle-Barça i també la seva píndola electoral. Marc, una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
De seguida anem amb les bones notícies, que alguna n'hi ha, però abans... Macià, com ho tenim a Turquia, al Manresa?
Doncs millor, la veritat, el Manresa s'acosta només a 8. Ha arribat a perdre de 18 i ara mateix està perdent de 8, 73-65. Encara som al tercer quart, queden 2 minuts, pràcticament 3, per tant, de temps n'hi ha.
Bé, doncs sobreviu el Manresa, a veure si l'esprint final li permet eixugar aquest desavantatge que ha anat arrossegant tot el partit i molt més que aquests 8 punts de desavantatge que té ara. De fet, 9, anota 9. El Turk Telecom. Queden 2:50 pel final del tercer quart, 9 avall, pilota pel Manresa. A veure, posarem una espelma, Macià, fins ara.
Vinga, la Moraneta.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
La Laia avui és portadora de bones notícies. La primera, les primeres venen des de la infermeria. Ahir la Mireia Ruiz ens explicava que Eric García havia estat baixa pel partit d'ahir, baixa, el va veure des de la banqueta, per unes molèsties als isquiotibials que finalment no han derivat en lesió, per sort.
No, es queden amb molèsties. És cert que ahir ja ho va dir el mateix Flick, que no es volia assumir cap risc i que per això el deixen a la banqueta, per precaució, és per aquestes molèsties que havia notat. Avui, però, tot i així, li han fet proves aquest matí a la ciutat esportiva i han confirmat aquestes bones notícies. No hi ha cap lesió, es tracta d'una sobrecàrrega muscular que té Eric García, per tant... a priori diumenge podria jugar al partit, ja, també en funció de les sensacions que tingui Eric aquesta setmana, demà tornar als entrenaments, però vaja, no hi ha lesió, sobrecàrrega muscular, ja sabem que en general tots els jugadors estan en un moment físic complicat, és un moment, un tram important de la temporada que no vol més lesions Flick, i per això doncs màxima precaució, però amb aquesta bona notícia que de moment només és una sobrecàrrega.
Perquè Eric, fent memòria avui, va haver de plegar el partit a Girona. I recordareu aquells gestos a la banqueta, amb cops de puny, etc, que ens va semblar que s'havia trencat, i finalment no. Ara no sé si hem perdut la Laia. Laia?
Mm-mm.
L'hem perduda, efectivament. Uh-huh. Deia que Eric, el partit de Girona de fa un parell de setmanes ha de demanar el canvi, amb gestos de contrarietat, estava emprenyat i van pensar ai, i finalment va esquivar la lesió. Com ha passat ara, després d'aquell partit de Girona, va jugar 3 dels últims 4, no va poder jugar per sanció el de l'Atlètic de Madrid, i ahir aquest del Newcastle, que per sort sembla que no... Vaja, sembla no. No li ha portat conseqüències negatives de manera immediata. Hem recuperat la Laia, eh?
Sí, això espero.
Sí, sí, de moment ets aquí. Aquesta és una bona notícia. Vaja, només ens faltaria, tal com està la defensa, que hagués caigut Eric García, perquè la veritat és que ahir no diré que fes un partit especialment dolent respecte als altres, però diríem que vam entendre per què Flick no ha tirat més d'Araujo.
Jo crec que seríem tots d'acord.
Sí, jo era dels... Vaja, la meva aposta era que havia de ser un jugador important, però vam veure per què no. Al marge que li falti ritme de competició, que només ha jugat Albacete des del retorn...
Bé, però... que només hagués jugat Albacete des del retorn i era una pista. Sí,
sí, sí.
I és que, a més, quan el Barça intentava pressionar a bandes i havia de saltar ell, saltava molt tard, permetia rebre, girar-se, va haver-hi una vegada que va saltar a destemps, el van superar, van fer una conducció, és a dir, que crec que no està gens còmode. I a vegades jo pensava, ostres, Flick, posa'l per Gerard Martín, Gerard el pots posar a l'esquerra, però és que ara veient el nivell dels dos centrals, és impossible que entri en aquest eix defensiu.
Ahir, que feia patir a la dreta perquè li costa girar, li costa tot, però imaginar-te'l intentant sortir pel mig amb les dificultats que... Com apretava el Newcastle i amb les dificultats que té ell per sortir, jo crec que va triar bé, sí. Flick, mira.
Sí, sí, jo precisament...
Araujo, a dia d'avui, s'ha de dir clarament, és suplent dels suplents.
Sí. No, és l'últim defensa, sí, sí. No sé qui ho deia l'altre dia a la TDT, però és que és així. Ha jugat quan ja no en quedaven més. Sí, sí. Ja no queden més defenses.
I a més, no és un detall menor, perquè ja s'ha comentat abastament, però va ser retratat en el gol.
Sí, exactament.
Sí, sí, molt
sí,
retratat.
Tot i que...
En el gol, ell surt retratat, però també surt retratat Rafinha, que és el que es queda amb la seva posició.
Bueno, sí, però,
i no...
però ell té temps d'arribar, sí, 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 i es queda mirant la jugada.
Però ell no torna perquè veu que Rafinha està a la seva posició.
No, però ell ha de tornar al seu lloc i no quedar-se a mirar la jugada.
Ell fa mal fet.
Està competint.
Ja em perdonareu, si tu et responsabilitzes d'aquella zona, no et pots quedar mirant.
És que no, que... si Rafinha treu bé aquella jugada, Araujo no hauria sortit.
Bueno, sí,
no, jo crec que el problema ve en anar a atacar aquella pilota en el minut que vas atacar-la. I estic d'acord amb el Costa, amb que Rafinha tenia aquella marca i se'n desentén totalment. És a dir, fins que no torni Araujo al seu lloc, Rafinha no hauria d'haver deixat la marca.
Crec que Rafinha ni se n'entere.
Un problema compartit.
No que té un mecanisme defensiu al cap, ni és la seva feina. Jo el que crec és que l'Araujo va fer el paperina volent enganyar l'àrbit i després va pujar com si hagués estat jo al camp, a trote cochinero, i quan va arribar a l'àrea, que estava atacant el Newcastle, es va quedar fora a l'àrea o un pam a dins de l'àrea mirant la jugada. Ell havia d'estar allí, encara que només per fer nosa.
Això sí, però ell va... Jo entenc el que ell va pensar, que és ja hi ha una línia, no aniré jo també a la línia. I perquè l'altre no sortia, ben fet, ara clar, si el tio que t'està ocupant el teu lloc... Vaja, és que per això no cal baixar. Si després ha de passar un tio...
Si vas, i si no...
Però bé, és que Araujo ara està en un moment que és que li passa de tot. Que quan estàs en aquest moment de pega, on a més ell no s'està trobant a si mateix, doncs és com que encara et passen més coses.
Sí, sí, està claríssim. Bé, doncs celebrem, per tant, que Eric García estigui disponible pels pròxims partits. Veurem si Flick, que últimament està sent extremadament curós, l'altre dia va deixar Pedri a la banqueta. Jo m'atreviria a dir que Eric contra el Sevilla no jugarà perquè és arriscar el que no...
No tindria cap sentit.
El que no vols tenir. Qui tornarà contra el Sevilla, Laia, i abans del que ens esperàvem és Gavi.
Sí, diumenge fa un pas molt important per la seva recuperació i pel seu retorn. Gavi, és cert que viatjar a Newcastle ja ha estat un pas important per anar recuperant dinàmiques, però diumenge entrar a una convocatòria de forma oficial, i més enllà que això sigui, diríem, anecdòtic, perquè evidentment no vol dir que tingui minuts, però per jugadors de lesions tan llargues, Gavi torna després de 6 mesos lesionat i de lesions greus, sempre doncs, van parlant d'aquests petits passos que són molt importants, no? Quan trepitgen gespa, quan comencen a entrenar, i entrar a una convocatòria, evidentment, doncs, és un d'aquests passos.
La llàstima és que Gavi porta tant de temps inactiu que comptar amb un rendiment notable d'ell és massa.
No, és que tampoc se li pot demanar.
No, evidentment, però que vull dir que ara, tal com tenim al mig del camp, sense De Jong, amb Pedri agafat amb pinces, aniria molt bé tenir Gavi rodat, però clar, Gavi perquè arribi a aquest moment, potser passen 2 mesos tirant curt.
Bueno, pues, en qualsevol cas, és un jugador que tal com està l'equip...
Sí, home, millor tenir-lo que no tenir-lo. Sí, sí.
Per caràcter, perquè és un altre futbolista contagiós. I va a totes, i clar, el que està al seu costat o hi va com ell o queda en evidència.
Però tu creus que no hi va, no? És que ara mateix, és que jo bueno, crec que, jo, és que l'equip està no, sense que... energia. Bueno, espero que la puguin recuperar.
Bueno,
però...
Jo crec que si tothom posa tot el que té sabent que cada pilota és decisiva, els que estan al costat van amb la mateixa entitat, intensitat. I és que tret de Rafinha... jo no veig jugadors contagiosos.
Doncs sí, ara, jo crec que ara mateix Rafinha, Rafinha ni això.
No, per mi és Fermín, no,
a partir d'ahir com a mínim.
Sí, bueno, Fermín pot ser un altre tipus Gavi, que hi van a totes i no escamotegen cap esforç. I donat les característiques de que ja ha vist tothom els partits que li poden fer mal al Barça, pues, jo entenc que la majoria dels rivals també a la Lliga li plantejaran partits 1 contra 1 de físics que al Barça li costarà.
Molt bé. I per reblar les bones notícies, ahir va debutar un altre futbolista de la Masia.
Sí, Xavi Espar, que és l'últim debut de Flick, que és d'aquesta generació magnífica d'or del 2007, de Cobercí, de Lamine de Bernal, té 18 anys, en farà 19 al maig. Ell va arribar molt petit al club també, amb edat de prebenjamí, que això són uns 9 anys, des de llavors ha estat al club. És d'aquests jugadors que li encanta a Flick, que veu jugador de futur, de projecció al club. Una mica la mateixa sensació i el que deia Flick quan va veure Bernal, d'aquests jugadors tranquils. Aquest és un jugador que donarà molt al Barça. Abans del partit amb el Newcastle va tenir una conversa amb ell molt directa, que va ser molt clar, conversa breu, però molt clara, perquè li va dir, prepara't demà per jugar, estàs preparat, et veig a punt, potser jugues, potser no, però tu estàs preparat i si surts ja saps el que has de fer, que és el que tu saps fer. Una conversa només per dir-li, jo et veig preparat i si jugues, que és una opció, que estiguis mentalment a punt per fer-ho. Abans de sortir al camp li va tornar a dir una cosa similar, però molt més breu, va sortir poquíssims minuts, substituint Araujo, però vaja, va deixar bones sensacions i sobretot per ell va ser molt especial, ara el sentireu.
La veritat que és un somni això de debutar aquí al primer equip i a uns 8 anys de final. Encara estic al·lucinant, però bueno. Pues la veritat que no m'ha donat temps ni a pensar quasi, perquè estava traient-me la roba i preparant-me per sortir i quan no m'he esperat ja estava dintre del camp. Llavors, la veritat que he intentat pues, estar tranquil, jugar com jo sé i res, disfrutar.
Bé, és d'aquells jugadors que en aquests anys el Barça ha tingut una transició de posició. Ell va començar d'interior de petit i en edat de cadet és quan comença a jugar de lateral dret. A partir d'aquí doncs, va doncs, combinant les dues posicions, però ja parlem d'ell com a lateral dret. I és cert que en aquesta projecció que dèiem, el mes de gener, per exemple, al mercat d'hivern, perquè aquesta tardor ha tingut una lesió i ha estat una mica desaparegut, però... al gener doncs, va tenir opcions de marxar i de clubs com el Racing de Santander, per exemple, que per ell seria una molt bona opció, i aquí el va frenar el Barça. És d'aquestes apostes de club, el va frenar perquè, pel que dèiem abans, perquè el veia en projecció i que potser tindria el seu moment. Evidentment, no saps mai com va, si tens lesions o no, s'ha donat el cas, i ha tingut aquesta petita oportunitat, però els pròxims partits, no descartem, per exemple, amb el Sevilla, doncs, que pugui ser un d'aquests partits que no sé si de titular, però que pugui tornar a tenir minuts. I sempre que ha debut un jugador, a mi m'agrada molt sentir-los quan són petitons al Barça, amb aquella veueta.
Que surt el vessant maternal de Laia Tudel.
I han dit que va arribar de prebenjamí doncs, després d'un d'aquests partits que va jugar, com a capità també, amb el braçalet. Analitzava així el partit que acabava de jugar a Barça TV.
Em dic Xavi Espar, i pues, el partit que... Avui hem estat superiors a l'altre equip. Ha sigut bastant fàcil, però als últims minuts ens han marcat i hem intentat remuntar i ho hem fet i hem marcat 9 i, bueno, també hem marcat.
Bé, un partit bastant fàcil, que és una declaració que ara ja com a professional segur que no li sentireu repetir aquella frescor de la infància. Xavi Espar, a qui felicitem i desitgem tota la sort, i si a sobre el Barça és capaç de treure un lateral dret, una posició que té descobertíssima, doncs perfecte, embolica que fa fora. Algú té especial referències positives de Xavi Espar?
No, jo l'única que tinc és el que va dir el mateix Flick, que la va dir tan grossa que ha d'estar molt segur de les possibilitats d'aquest xaval.
És impossible superar aquest elogi.
Sí, sí.
Aquest comparir amb Philip Lahm és impossible.
A mi em fa una mica de por perquè l'any passat vam dir que Casado era Kimmich i jo crec que ens van passar 300 quilòmetres i no voldria que el nano comencés amb aquell llistó.
Qui va fer aquesta comparació?
Bueno, estava com que Flick havia apostat per ell, doncs va...
Però no la va fer l'entrenador.
No. Flick és responsable del que és responsable, que és d'aquesta.
Bueno, pues això...
I jo també crec que per començar no li fa cap favor al nano.
Bueno, però... li està marcant un nivell.
Sí, clar, sí. En fi, l'AM... Sabem, sembla una llegenda.
Jo m'estimaria més que digués això de mi que no que sóc un totxo.
Evidentment. És que ets un totxo segurament no ho diria.
Bueno.
En tot cas, el Barça ara mateix té dos laterals joves a l'espera de poder debutar de poder consolidar-se el primer equip, que per l'esquerra és Jofre Torrents i per la dreta és Xavi Espar. Només que un dels dos l'aconsegueixi consolidar la primera plantilla, doncs ja serà un bon èxit de la temporada, d'aquesta i la que ve, si vols,
i
marge. Jofre ara està lesionat.
A l'esquerra en tens dos o tres, comptant Jofre Torrents. A la dreta sí. Només tens Koundé.
Per això, que si troba aquí una peça, serà molt interessant.
Molt bé, mira, en el moment en què el Leverkusen s'avança en el partit contra l'Arsenal, i això, bé, falta molta eliminatòria, però és una sorpresa majúscula. Però
això vol dir que tots els rivals són difícils, també el Leverkusen, també el Newcastle.
Sí, menys l'Atalanta, que n'hi van fotre 6 a casa.
Bueno, perquè els altres són millors i ho van demostrar, però que en un partit, i sobretot a camp contrari...
Sí, evidentment.
Som al minut 2 de la segona part amb aquest gol d'Andrić, 1-0.
L'Arsenal té temps per guanyar.
Sí.
Vull dir que...
L'estava situant.
I de córner, que l'Arsenal l'ha marcat. Sí,
és veritat.
Que és la seva especialitat.
I
la seva medicina.
Molt bé, doncs seria la primera gran sorpresa d'aquests 8 anys de...
No.
Ah, bé, la derrota de la victòria del Galatasaray sobre el Liverpool també. Uh-huh. Jo crec que aquesta més, deixem que t'ho digui, amb la temporada que estan fent l'Arsenal i el...
No sé què dir-te.
I el Liverpool, però vaja, en fi, queda eliminatòria. Laia, ets per aquí, eh? Mm-mm. No ho sé, bé, la donem per acomiadada. La Laia estava amb altres qüestions i ja ens ha portat les bones notícies. Ara farem una pausa i... Atenció, quan tornem... No, una pausa no. Ara hem d'escoltar-vos a vosaltres. On vas, Costa, on vas? Oients. Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com us deixa el partit d'ahir a Newcastle? Bon resultat o preocupats?
Doncs... 50-50. 55 bon resultat, 45 preocupats.
No us hi aboneu, ja està. Ja heu dit que no us agrada...
Ja està, no passa res.
No traiem una conclusió de la pregunta, certament.
No, les dues coses.
Les dues coses.
Les dues coses, que pots estar preocupat i que sigui un bon resultat.
Exacte, és el que hem dit de bon començament, però no l'entenem. Fes-hi un croquis, sisplau.
Molt bé, el Joan Lafarga diu, preocupat perquè aquest equip no dona per més, estem físicament trinxats, ens hauríem de centrar la Lliga i prou, en dues competicions no guanyarem ni l'una ni l'altra. El Lluís diu, un empat fora no és un mal resultat, ara és qüestió d'acabar la feina a casa, el que sí em preocupa és que nois joves tinguin tants problemes d'esgotament, sembla que alguna cosa no s'està fent bé. El Dani de Lleida diu, amb gran pressió i esforç no van tenir prou per derrotar el Barça, només que s'hi posin una mica passarem i més jugant a casa. El Francesc diu, preocupat per l'estat físic dels jugadors, alguns no aguanten més de 60 minuts, és molt preocupant. O el Novich, que diu, el Barça surt ben parat de Newcastle, no em va agradar gens el plantejament, pilotes llargues de les que no en varen baixar cap. Araujo, altra vegada assenyalat, Rafinha, Lewandowski, Ferran en hores baixes, el millor resultat i el debut d'un nou lateral. I acabo amb el Shimo Maki, que diu, si ens haguérem creuat amb un City, Chelsea o PSG, ara ja estaríem fora, l'esforç del partit de Copa era innecessari. Aquestes coses s'han de mesurar. De vegades sembla que no hi ha ningú al volant.
Bé, si el Barça no és capaç de recuperar d'un esforç d'una setmana abans, el problema no està en l'esforç contra l'Atlètic de Madrid, sinó en que la preparació física potser ha fallat en algun punt. Però això ja ho veurem, perquè pot ser que el Barça estigui en una petita davallada física i tant de bo que recuperi. En tot cas, avui la nostra audiència està lleugerament més a favor de ponderar el resultat d'ahir que no pas el símptoma símptomes preocupants del joc. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
A Turquia, Macià, se'ns està complicant la cosa, ja ha entrat l'últim quart, eh?
Un segon.
No m'he recordat del canvi de localitat entre Sònia Oleart i Ernest Macià. Res, ets per aquí, eh?
Soc encara, sí, efectivament. Soc encara aquí. I el Manresa el té complicat. Ara ja et puc dir que estem allargant una mala ratxa, 84-72. El Manresa s'ha costat a 8, perd a 12, però no hi ha manera. No hi ha manera de baixar ahir, però hi ha temps. Queden 9 minuts encara pel final. Ens aferrem a això.
Molt bé, doncs posarem unes quantes espelmes pel Manresa, 12 punts, 8 minuts llargs. Per què no? Fins ara, Ernest.
Vinga, fins ara.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb Altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quan?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El Barça no és d'un president. El Barça és de tots. Tornaràs al teu seient. S'ha acabat voltar pel camp cada partit. I el 80% de l'aforament serà per abonats. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Fas un podcast en català?
Presenta'l a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'ofici ets tu mateix. De Què és un director literari? Article a Núvol, de Josep Maria Castellet. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original. Som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del Tot Costa.
Amb els amics del ximplets.cat, ja ho sabeu, la botiga de samarretes en català. Vaja, si us agrada una samarreta que hi posi Torracollons professional, com
I,
és el
cas... I la setmana passada, que vau anunciar la secció, el dia següent vaig entrar a la web, hi ha moltes de molt xules, eh?
Sí, sí. Són samarretes, si no l'heu vista, jo us recomano que ho
feu. No li ha arribat encara la samarreta, l'Oriol, no, mira com fa punts, mira com fa punts.
No, però a part de la que m'arribin, compraré. A part de la que m'arribin, compraré.
Està demanada. El Pere està treballant en aquesta samarreta més que merescuda. Vaja, a part de la de Torracollons professional, que jo crec que és la gran estrella, doncs...
Jo, si no tinc samarreta, no contribueixo amb aquesta secció.
No, tu contribueixes de manera espontània, Miguel.
Avui hem contribuït moltíssim, ja.
Hi ha Torracollons professional i Torracollons per defecte.
Bueno, parlant de Torracollons, mira quina hora és i l'Agnès Marquès ja fa rato que...
I espera't, avui anirà...
Avui hi haurà rècord.
Avui hi haurà rècord.
No, bueno...
Avui amb la pregunta que han fet Miguel ja està. Ja està feta la secció amb la pregunta
que
han fet.
No, però és que clar, és que ens deixem votant.
Sí, sí, tant.
Sí, això no és deixar Torracollons ni res.
És que estan indignats per tot. T'indignes per tot, Oriol. No, saps qui ve demà o no?
No, i per moltes... Mira, per això també estic indignat. Per moltes més coses estic indignat. Teniu el millor jugador del món i aquí no dieu res.